Un dijous més, històries del boi amb l'Ernest Nogués. On fem un recorregut per diferents articles que s'han publicat a la miscel·lània rodenca Boi, editada pel Centre d'Estudis de les Monges d'Associació Cultural. Què tal, Ernest? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Una setmana més. Bé, aguantem.
Aguantem, com, vinga. Com la majoria. Que no és poc, que no és poc.
I tal, com la majoria també s'ha de dir, no? Que és una immensa majoria que anem aguantant.
Anem aguantant, anem aguantant. Ernest, doncs avui cap a on anirem?
Bé, avui parlarem comentarem dos articles, perquè tots dos són articles curts o no gaire llargs, i per comentar un de sol, doncs seria, acabaria amb un plis-plas, doncs en farem dos. En aquest cas, el primer que comentem es va publicar al Boi 35, a l'estiu de 2015, i es titula L'art de varar, el darrer terç del segle XVIII, i el va signar doncs, l'historiador reusenc Jaume Massó Carvadillo.
Molt bé, perfecte. Doncs explica'ns.
Sí, bé, el Jaume Massó, ja he comentat historiador, no? Molt posat en temes d'arqueologia i tota mena d'història o història de l'art, no? En aquest cas, doncs, va fer aquest article, no? Doncs explicant-nos i fent referència a l'estat de l'art de varar, el nostre estimat i conegut art, no? El nostre estimat i conegut rodenc, art de varar, i dic, remarco rodenc perquè ara ho sabreu per què, no?
Ah, d'acord.
Doncs a la seu estat que estava doncs, al segle XVIII, i ens parla de la seva primera restauració coneguda. Si es va fer abans, cosa molt dubtosa, doncs no hi ha constància escrita enlloc. Bé, el Jaume ens diu que les descripcions escrites i gràfiques de diferents historiadors, estudiosos, viatgers que es van fer doncs, a les nostres terres, no? I, evidentment, si anaven o venien de les nostres terres, de Tarragona a Barcelona, havien de passar quasi per força per sota l'art de varar, que era la principal via de comunicació entre aquestes ciutats, no? Entre aquestes capitals. Tots comenten, inclús un d'aquests viatgers molt, molt conegut, no? El Giacomo Casanova, no? Aquell famós viatger, sobretot que se li van atribuir tants afers, tants amorosos, no? Inclús hi ha quedat el mot que és un Casanova per les persones doncs, que són molt conqueridores, no? Envers l'altre sexe, no? Bé, doncs, aquest Casanova també va conèixer entre els seus grans viatges arreu del món, doncs també va viatjar aquí, a la província, i també va conèixer l'art de varar. I tots plegats, doncs, coincideixen amb el lamentable estat de conservació de l'arc, eh? Estem parlant dels 1700, el segle XVIII, no? Posem, bàsicament, les referències les tenim totes aquí anteriors, no hi ha gaire gran cosa. Bé, a tots aquests viatgers, historiadors, curiosos, estudiosos de l'arqueologia en general i de la romana en particular, que es van acostar doncs, cap aquí, diu que van tindre una gran ajuda doncs, del canonge Ramon Foguet, no? Un canonge de la catedral de Tarragona, que era natural de Sant Martí de Maldà, de l'Urgell, era arqueòleg, gran coneixedor de les antiguitats de Tarragona, i va informar i assessorar doncs, aquests il·lustres viatgers que ens van visitar, no? I sobretot a un que es deia Enrique Flórez de Setién, que aquest va quedar constància escrita, és a dir, aquest senyor va editar una sèrie de volums dedicats a, que va dir, doncs, a l'Espanya Sagrada, no? Que aquests volums, evidentment, es poden consultar. Massó ho va fer, no? Perquè inclús hi ha alguna fotografia, algun gravat que l'ha estret d'aquesta enciclopèdia, que feia un recorregut als monuments més importants de tot l'estat espanyol. I entre ells en va dedicar dos volums a Tarragona. A Tarragona, evidentment, a Tarragona, la importància del patrimoni romà, tots ja sabem quina és, no? Encara que en aquella època molta cosa encara restava enterrada, no? Que s'ha anat descobrint més tard. Doncs bé, el Flórez diu que va dedicar a l'art de varar unes quantes columnes del volum 24, de la seva Espanya Sagrada, i també hi va afegir una molt bonica estampa gravada, un gravat, a partir d'un dibuix original de l'escultor vallenc Francesc Bonifaç, on es veu l'art de varar doncs, força malmès. Aquesta estampa de Bonifaç està reproduïda al Boi, el podem veure, doncs, qui tingui el Boi i el vulgui repescar l'article, doncs veurà aquesta estampa, aquest dibuix de Bonifaç de l'art de varar, bastant deteriorat, sobretot els seus laterals, que els hi falta un bon tros de la seu marge, bueno, dret, no sé exactament clar, segons com tu miris, no? D'un dels seus pilans i sobretot de la part superior de la cornisa. Doncs sabem, gràcies a aquests dibuixos i a aquests historiadors, l'estat i la poca importància que es donava en el seu moment al nostre arc. Bé, aquest és curiós també que amb aquest text del 1769, doncs quan s'esmenta l'arc, i ara ve allò que deia abans el nostre rodenc Art de Barà, doncs molt bé, diu que el situen diversos textos, abans d'arribar al Vendrell, venint de Tarragona, s'entén, i passat Torredembarra. Inclús Torredembarra ho escriuen Torredembarra, separat, eh? La torre, podem dir, del senyor que es deia Barra, no ho sé, Torre d'en Barra. O altres textos a prop de Creixell. És a dir, que de Roda ni paraula.
No existeix.
Suposo que ser 2 quilòmetres doncs a dintre, cap endins de la muntanya, doncs no els hi quedava massa lluny, aquests viatgers historiadors, que els hi faltava potser una miqueta de referència històrica, també que existíem els rodencs més amunt, eh? Per tant, entre...
Home, però molt lleig, no?
Sí, la veritat, ostres, per un rodenc això em sap molt de greu. És a dir, prop de Creixell, entre Vendrell i Torre d'en Barrà. Ja? Doncs perfecte. El nostre arc de
Només
Barà,
hagués
de
faltat que hagués dit prop de Bonastre, ja.
Exacte, llavors ja serien per anar a remor els seus ossos, eh? I tant. Bé, la primera, ara anem aquí, doncs, evidentment, en aquest estat de deteriorament, i el que hem comentat abans, que era per sota es passava la carretera Reial, que es comentava, que s'anomenava per aquest nom, que enllaçava aquestes, una via de les importants, de la via Augusta, no? Una important comunicació entre les capitals. Doncs bé, la primera restauració va anar lligada amb les obres de modernització de les comunicacions terrestres, és a dir, d'aquesta via importantíssima. Per tant, interessava restaurar l'arc, potser més per l'interès de que no s'enderroqués la part superior damunt d'algun vehicle o d'algun carruatge més aviat i que quedés, diguem, la carretera tallada, no? aquest camí tallat. Per tant, potser més interès econòmic o logístic o de transport que la part, diguem, artística i arqueològica. Tant se val, vull dir, s'hi van posar a la feina, no? L'any 1776, una ordre del Real Consejo, doncs, de Madrid, assenyalava, doncs, que s'havien arruïnat els dos angles superiors de la façana de l'arc. També posa llamado vulgarmente de Barà, amb B baixa, també déu-n'hi-do. Llamado vulgarmente de Barà.
Vulgarmente.
Vulgarmente, i a més ho escriuen amb... Sí, vulgarmente, sí, amb B baixa. Doncs sí, eren molt, sí, molt, diguem, assenyats, no? Molt il·lustrats, aquests senyors que escrivien. Bueno, hem d'entendre que en aquella època la majoria de la gent no sabien llegir ni escriure, i els pocs que en sabien, doncs alguns no ho feien massa bé. I el que dèiem, situado immediato a la villa del Vendrell, i que los cimientos tienen necesidad de recalzarse y estimando por conveniente que se repare para conservar un monumento digno de memoria por su antigüedad y primor del arte. Bueno, encara ens ho deixen força bé, no?
Sí.
Ho excusen una miqueta. Doncs bé, l'any 1788, uns quants anys més tard d'aquesta real ordre del Consejo aquest, es van començar la restauració a càrrec de l'arquitecte barceloní Joan Anton Rovira, i també hi va participar activament l'escultor tarragoní Vicenç Roig. Però com passa, i passava, passa i passarà, no es va poder concloure la restauració perquè es van acabar els calés.
És a dir, que estrany.
Que estrany, no? Aquells 5.500 reals que s'hi van dedicar van veure que no arribaven al lloc. L'escultor, l'arquitecte, la comissió, doncs, que s'encarregava de gestionar aquesta restauració, van demanar al govern 7.000 reals més per continuar, però, que estrany, no van arribar mai. Això no sol passar avui en dia, sobretot. No van arribar. No van arribar, potser, diu... va succeir la mort del rei, de Carles III. En aquell moment hi va haver unes transformacions político-administratives, total, que es van oblidar del tema, i l'Art de Barà es va consolidar bàsicament perquè no caigués, doncs, no s'enderroqués el que hi havia, el que quedava construït, no? Hi ha aquí el Boi també publicat gravats més tard, posteriors a la restauració, i es veu, doncs, que hi ha diferència entre aquell gravat de Bonifàs que dèiem, no?, que estava molt deteriorat, amb aquests altres, que es veu força més consolidat. No se sap res més d'aquesta restauració. l'historiador ha buscat a veure si trobava algun referent, alguna cosa que ens donés alguna pista, solament va trobar en un acte municipal del 1791 que es parlava doncs, que recuperessin les fustes de les bastides, que encara estaven muntades en part dels laterals de l'arc, per tant, recupereu les fustes, veneu-les, si vol que vulgueu. D'aquesta restauració, ja dic, va consolidar. Sabem que més endavant, inclús s'ha publicat en algun altre boi, una restauració ja del segle XIX, en temps de la visita d'Isabel II doncs, aquí a la província, i es va fer una restauració nefasta, molt, és a dir, molt poc criteri de l'arc, que després també es va corregir més endavant, no? Com, fins que es va fer l'últim als anys 90, però això ja no en parlem avui perquè no és tema del boi que es toca comentar.
Que ens toca d'avui, no?
Això mateix. I l'altre que és curtet, doncs es va publicar el boi número 40, és a dir, l'últim boi publicat, no? Anterior, doncs, el resum que vam, diguem, a l'índex que vam publicar aquest estiu, Es va publicar el boi 40, la primavera del 2018, i parla dels goigs de la parròquia de Roda i els va assignar Josep Maria Nogués. Bé, parla més, el text és molt curtet, bàsicament està il·lustrat amb tots els goigs que es cantaven a la parròquia de Roda, una reproducció doncs, del fullet del goig, que ara comentarem. Bé, els goigs, per qui és prou conegut, però per qui no sàpiga ben bé d'acabar el tema, doncs són uns cants populars, curtets, són un patrimoni cultural, evidentment religiós, que es cantava i encara es canta a la majoria de parròquies de les esglésies catalanes, bàsicament, segurament que fora de Catalunya també, no? Però parlem del que coneixem, de lo nostre, no? És un patrimoni cultural, doncs, que seria bo no perdre, no? Ja perquè té les seves arrels a l'època medieval. Ja hi ha notícies al segle XIII a les cròniques de Ramon Muntaner dedicades a Jaume I el Conqueridor. Vull dir, realment és d'una antiguitat important, no? Bàsicament, la finalitat dels goigs és lloar les meravelles de Déu a través dels sants, dels àngels, i sobretot la majoria són dedicats a la Mare de Déu. Evidentment, si és un patrimoni religiós, es canten, perquè podem dir que encara es canten, no? Encara que no siguin tants, en santuaris, ermites, esglésies, parròquies, catedrals, etc. I sempre han servit com a colofó, com a final popular, als actes litúrgics, no? Bàsicament es canten el dia, el cada goig es cantava el dia de la festa del sant en què estava dedicat, no? O diguem al revés, quan hi havia la festa d'un sant que tenia els seus goigs, aquests goigs cantaven al final doncs, de la celebració litúrgica. Bé, els gojos sempre han tingut una gran acceptació popular, no? Per una raó molt senzilla. Abans, els actes religiosos, fins als anys 60, es feien en llatí, la llengua oficial de l'Església. La gent seguia els actes en llatí, no sabien el que es deien, com a lloros, no? Responien, però realment era una llengua que no coneixien. Però, en canvi, els goigs es cantaven en la llengua pròpia del país, en aquest cas en català, no? Bé, i es feien, evidentment, en cantar amb la teva pròpia llengua, els feien sentir més propers, no? A part que parlaven sempre del sant o la verge que es dedicava, però relacionat amb temes propis, no? És a dir, s'utilitzaven els mots del poble, el paisatge, la tradició, la història pròpia, no? En el cas dels goigs de Berà, que són els que encara es canten a Roda, els que més es canten, la seva lletra fa referència, doncs, a la geografia local, no? Els arbres, el mar, tot el que tenim més a prop, no? I fa, doncs, que s'hi sentissin i si ens sentim més identificats amb aquests cants senzills. Al segle XIX, per sort, gràcies al moviment de la Renaixença a Catalunya, els goigs van viure potser el seu millor moment, perquè hi ha poetes com Verdaguer o Joan Maragall, doncs van crear-ne de propis, però d'una gran qualitat i categoria literària, no? Els goigs sempre s'han publicat en fulls independents, no? En folis independents, cosa que ha donat peu doncs, al seu col·leccionisme. De fet, Josep Maria Nogués, l'autor de l'article, és col·leccionista i en té centenars, per no dir milers, no? També hi ha les associacions dels amics dels goigs, que s'encarreguen doncs, de preservar aquest patrimoni i són els que bàsicament es dediquen a fer reedicions i col·leccions i carpetes col·leccionables d'aquestes cançons. Bé, també hi ha bueno, els goigs, a part de tenir aquests folis, la lletra escrita per seguir doncs, qui el vulgui cantar, estan il·lustrats amb les imatges dels sants que van dedicats, i amb orles i amb petits dibuixos no? Al voltant. Són petites joies també per conservar i per col·leccionar. hem parlat dels goigs religiosos, bàsicament, però també hi ha goigs profans, no? Que no són dedicats només a sants, sinó dedicats a elements festius del calendari català, i també n'hi ha de satírics. Tot plegat són una minoria. Però aquí a l'article es fa referència a les coples, coples sinònim de goig, la paraula, a la lleó del gegant del Pi, de Barcelona, el goig a Sant Rossinyol, pare dels sitgetans. Aquest és curiós, Sant Rossinyol fa referència a Santiago Rossinyol, no? el gran artista, artista, escriptor, pintor, no? del modernisme català, que ell va revitalitzar molt la ciutat, la vila de Sitges, que va instal·lar el seu estudi. De fet, avui al Cau Ferran, no? Conserven, on s'exposen obres seves de pintura, i té un monument a Sitges. Per tant, els sitgetans s'hi van dedicar a aquest goig, no? Goig a Sant Rossinyol, pare dels sitgetans. Pare, potser per dir d'alguna manera que va ser l'impulsor del turisme a la vila, no? Perquè va donar a conèixer, quan la vila estava molt, diem, aïllada de la capital de Barcelona, no hi havia els túnels, i va començar a arribar, diem, el turisme com va poder, gràcies a la seva intervenció. També hi ha coples en lloança de la processó de les rates, això és la processó de les rates. és el claustre de la catedral de Tarragona, doncs hi ha un, com se diu ara, la columna, no surt el nom. Està esculpit en un dels capitells, doncs això, una processó de rates. Aquí se'ls va dedicar, doncs, un goig, un altre goig a una somera, no?, a un ruc, i un altre també a la lleó de sa majestat, Doña Mandra. Molt bé.
Doña Mandra.
A Doña Mandra. I ara ja parlem de Roda, doncs s'encantaven moltíssims, però al desaparèixer, de la majoria de funcions religioses populars que es feien anys enrere, clar, molts d'aquests goigs ja s'han deixat de cantar perquè no existeix, diem, la festa, o no se celebra la festa que li donava, doncs, motiu, no? Uh-huh. Aquí, doncs, ja com comentava, aquí al Boi hi ha els diferents goigs rodencs, els que s'ha pogut recopilar, bàsicament els que hi ha memòria, doncs, reproduïts, doncs, aquí, gràficament, no? Hi ha els goigs antics de la Mare de Déu de Berà, els que es cantaven abans de l'any 36, el 36 es va estrenar abans d'esclatar la guerra els nous goigs, que són els que es canten avui en dia, que també hi ha una reproducció. Hi ha també la reproducció dels últims goigs editats a Roda, amb motiu del tricentenari de l'ermita, de l'any 2018, també hi ha la reproducció aquí. Després hi ha els goigs de Sant Josep, els goigs de Sant Isidre Llaurador, el del Sagrat Cor, del Santíssim Sagrament, de Sant Bartomeu, que aquests encara es canten avui en dia, de la Mare Déu del Roser, de l'Axiomo, de Santa Teresa, de les Ànimes del Purgatori, de Santa Llúcia i de la Sagrada Família, que és l'últim que es cantava per les festes de Nadal. Vull dir, déu-n'hi-do, el grapat del patrimoni gojístic rodenc va ser força, força important, i sí, per sí. Almenys ens queda recollit el boi, la seva memòria, doncs, per la nostra petita història local.
Perfecte.
Molt bé, i fins aquí.
Fins aquí, doncs. Tornem la setmana vinent, Ernest.
Molt bé.
Que vagi molt bé,
igualment,
gràcies.
Igualment, adéu.